Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu, el nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç sense entendre res. El pes que tinc de volar, sé qui vull ser, no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons, tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou, en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi, fes-me creure en tot.
És dimecres, tercera hora del Penedès en xarxa. Sona la música així d'entrada. Els oients fidels saben que tenen cita setmanal amb Vinzeum. I Vinzeum, d'aquí a pocs dies, serà Vilapensa, perquè engega de nou aquesta nova edició, la vuitena ja, del Festival del Pensament del Penedès, del 7 al 13 d'abril. I nosaltres escalfarem motors aquestes dues setmanes prèvies explicant bé tot el que donarà de si aquesta setmana tan i tan intensa, aquest vuitè Vilapensa. Avui a l'estudi de Ràdio Vilafranca tenim el Jordi Ribas i a la Cecília Gené de Vinzeum. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
I al telèfon ens acompanya la codirectora d'aquest vuitè Vilapensa, la Marta Palacín. Benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Un plaer, Marta, i esperem retrobar-nos aquí a la ràdio quan engegui aquest Vilapensa.
I tant. Compte-hi. M'alegra escoltar-te un any més.
Fantàstic. A la Marta li ha caigut l'encàrrec d'escollir cançó, de vincular-ho amb el vi, amb el Vilapensa, i ha estat aquest sort de tu, d'oques grasses, per què?
Una cançó que a mi m'agrada molt, dona molta alegria, connecta amb una sensació que sento sovint, que és la gratitud, que vaig sentir ahir també quan vam tenir la roda de premsa, amb aquesta acollida que té el festival. I també parla de les relacions i parla d'aquesta relació d'un amb un mateix i, per tant, ens permetia entrar en aquest jo trencat, tan complex i, per això, tan filosòfic.
Sí, Marta, començarem just per aquí perquè ens expliquis què hi ha darrere aquest jo trencat que presidirà aquest nou Vilapensa i que vol complementar el de fa un any.
Molt bé, ho trobo la Marta pertinent començar per aquí. Efectivament, fa binomi amb la noció dels altres, oi? D'un mateix ens relacionem amb tots aquells. I és veritat que el jo és el punt de partida per la relació amb el món, amb un mateix i amb aquells altres. I quan diem trencat, ho fem en un sentit metafòric, que no només cal prendre-ho en el sentit del dolor o d'allò patològic, ni molt menys, que també ho tocarem, sinó en la complexitat, la multiplicitat d'elements que es conjuguen en la nostra identitat. És a dir, amb allò que som, diem que som, creiem que som, elaborem, narrem, i va canviant també a partir del que fem, del que llegim, de com estimem, d'amb qui ens relacionem, de les coses que estudiem. Aleshores, ens va semblar interessant i provocador posar aquest títol, el jo trencat.
un concepte molt filosòfic, a més, dona molt de joc.
Sí, efectivament, la identitat, la subjectivitat, que no l'individualisme, és a dir, l'estar pensant només en un mateix o a l'egoisme, no, la subjectivitat que té tanta força en el nostre temps, no, passa per aquest com ens pensem i com percebem el món, no? Des dels nostres sentits, les percepcions, fins als conceptes, la nostra psique, com tot això es digereix. I aleshores això sí que és veritat que en el nostre temps té molta força i en tots els àmbits, ho veiem a nivell laboral, ho veiem a nivell a les escoles, per exemple, no? Com s'atén a la diversitat, com s'atén a les emocions. Aleshores estava bé i semblava oportú aprofitar aquesta edició del Vilapensa per parlar-ne.
Ahir, Marta, no? En la roda de premsa vas començar també explicant el Jo Trencat a partir dels actes, no? que conformen aquesta nova edició, perquè no? És una mena de calioscopi, no? La programació que ens dona llum a cada un d'aquests jocs que també anomenes. No? Si vols com continuar en aquesta línia, jo crec que estaria molt bé també per poder entrar en el programa ja, saps?
I tant, m'encanta la idea, Jordi. Moltes gràcies per donar peu a parlar dels actes, perquè és veritat que hi ha molts jocs que participaran en aquesta edició, cosa que ens emociona, perquè sempre la gent té ganes, quan li oferim, no? de participar, i passo a parlar dels actes i de les persones que els duen a terme, sense oblidar totes les persones que, sense fer l'acte directament i estar dalt de l'escenari parlant, formen part i fan possible el Vilapensa. Òbviament, el meu codirector, en Jordi Sàbat, i tot l'equip de Vinceum, juntament amb en Guille, que s'encarrega del disseny, i altres companys. Aleshores, passo a parlar de Vilapensa i, si us sembla bé, ho repartim en les diferents seccions que tenim. Vilapensa, que és la setmana del 7 al 13 d'abril, com molt bé heu dit, el mes Vilapensa i Vilapensa Educació. A veure, la setmana gran, del 7 al 13, tenim molts actes, tenim les tardes a Vinceum, retransmeses per la Televisió del Penedès, i també per streaming, i que quedaran a YouTube, i és a les 7 de la tarda. Aleshores tenim el dilluns la Mercè Ibars, autora de La nostra terra, guardonada recentment i amb moltes obres i molta presència no només al món de la literatura, sinó també a la universitat, estudiosa del cinema, de la pintura, etc. Jo l'he descoberta recentment gràcies a companys com en Jordi Ribas i en Josep Montserrat, tots dos també artífecs del Vilapensa, i recomano la seva lectura, per descomptat.
Mestra de periodistes, havia estat professora meva a l'Autònoma.
Ah, oi que sí, oi que sí.
És una delícia de persona, en sap moltíssim.
Sap molt.
I gran estudiosa de Mercè Rodoreda.
Efectivament, que també ha estudiat Buñuel, per exemple, aquesta tierra sin pan, que va ser la seva tesi doctoral. Sí, és ella mateixa ja molt caleidoscòpica i ens permetia parlar d'aquest jo trencat en múltiples facetes. Per tant, serà una bona entrada. Ella ha proposat parlar de la bellesa de la cicatriu. Així que això promet. Mm-hmm. I que bé que la coneguis. Sí, ja. Bueno, i molts dels...
Amb ganes de retrobar-la, fa molts anys, eh? Amb ganes de retrobar-la.
Estàs convidadíssima, ho saps. I m'imagino que molts i moltes oients també la tenen present. I qui no, doncs, com m'ha passat a mi recentment, doncs, esperem que la descobreixin. Dimarts tindrem en Pompeu Casanovas i la Marta Poblet. Tots dos investigadors internacionals de casa nostra que han treballat fort una noció que cada cop sentim més i sentim més la necessitat de treballar-la, com és la intel·ligència artificial. I aleshores ells tenen bones eines per parlar-ne i, a més, ho lliguen amb el panorama polític actual, internacional. Aleshores, amb les eleccions dels Estats Units i amb moltes altres qüestions. Aleshores, serà molt interessant perquè ja sabeu que al Vilapensa ens agrada molt tenir present l'actualitat, l'art, també. Ja sabem que les idees, oi, són arreu i tot àmbit i disciplina és vehicle d'elles. Aleshores, ells dos, dimarts, tindran un diàleg, al qual, òbviament, també us convido, i que també és molt prometedor. Després, dimecres, fem un salt cap a un altre cantó ben diferent i interessantíssim també, que és amb en Jaume Radigales, algú en presència també al món universitari, també dels mitjans de comunicació amb les seves crítiques culturals i també al món literari, perquè té moltes publicacions, ens oferirà una xerrada en la qual no només parlarà de música, concretament del jo romàntic, de la subjectivitat romàntica des de l'àmbit de l'òpera, en la qual ell és expert, sinó que inclourem a dos músics, un baríton i un pianista. I, per tant, tindrem una conferència-concert, si es pot dir. Val? Per tant, serà també ben interessant. Dijous tindrem la Marta Nin. La Marta Nin, que és autora del món del periodisme, del món de la traducció, que també és un àmbit a reivindicar importantíssim per poder transmetre coneixement, per obrir debats, per rescatar obres de l'oblit. I ella també ha fet molta tasca com a, no només traductora, sinó com a periodista, concretament com a experta en l'est d'Europa, i que ens presentarà L'idiota de Dostoyevsky, que va ser l'obra que va descobrir als 16 anys i de la qual es va encisar, i va, a partir d'aquí va marcar això la seva trajectòria professional, els seus estudis. I l'acompanyarà en aquest recorregut a través de l'autor i també fins i tot de l'actualitat russa, un actor nostrat com és en Pep Ferrer, que el tenim present també en el guardonat el 47, a la pel·lícula, llegint els textos que han triat de L'idiota de Dostoyevsky. Per què l'idiota? La paraula idiota ve del grec antic i en l'actualitat en grec també vol dir idio, vol dir el mateix. I aleshores, quan diem idiota, és algú que està realment només pensant en si mateix o llegint les coses només des de la seva òptica sempre, no? Aleshores, Dostoyevsky, com a jo trencat, i la idea de l'idiota i els seus personatges estan molt, molt lligats amb el tema del Vilapensa d'aquest any. I arribem al divendres. El divendres tindrem la Begoña Román. La Begoña Román, que, com sabeu, és la presidenta del Comitè d'Ètica, de Bioètica de Catalunya, i també és membre de l'Espanyol, és professora de la Universitat de Barcelona i està implicada no només en les seves classes, sinó també en obres, en divulgació i en participació activa i pràctica d'aquesta disciplina seva tan, tan important. De fet, el mateix divendres al matí tindrem la jornada de bioètica, que les entitats sanitàries del Penedès un any més se sumen i fem equip amb el Vilapensa per adaptant-se en el tema que proposem fer la seva trobada anual. De fet, aquest any l'han titulat Fragments. I diferents professionals abordaran qüestions que afecten a, sobretot, la salut mental. Entre elles, per exemple, el síndrome alcohòlico fatal, entre d'altres qüestions que apareixeran, ho teniu tot ja penjat a la web, en el programa, etcètera, etcètera. Després tenim humor i tenim provocació, tenim vespres de filosofia. Tenim el Cuc, el casino, a Sade, amb Joan Bordeus, amb Laia Regincós, al capdavant de la nova edició de la filosofia del tocador de Sade, i Gisela Guitart, al capdavant dels textos, no?, d'aquest autor provocador, posant-hi la seva veu i el seu talent. I tindrem en Joan González Guardiola, amb filosofia per pingüins, a l'agrícol, fent humor, que és molt més present del que es pot sospitar en la filosofia. I el tindrem allà a l'agrícol el dissabte a la nit. I després tindrem activitats de tancament. Tindrem el 13, que ja és diumenge de Rams, de fet, la Camarata del Penedès, que han vist lloc, doncs parlaran amb música de la cinquena sinfonia de Beethoven, i serà una cloenda magnífica. Aleshores, ara us passo a dir, si voleu, també el Més Vilapensa i el Vilapensa Educació.
Sí, Marta, saps que...
Ja porto molta estona xerrant, sí,
sí.
Pareu-me,
mira,
perquè això...
Fem un break, fem un break. Saps sí. que els periodistes tenim debilitat per les novetats i a mi m'agradaria que ens presentessis dues propostes novedoses, una ruta filosòfica i una matinal infantil en col·laboració amb la Biblioteca Torres i Bages.
Sí, ens fa especial il·lusió perquè la idea és incloure com més gent millor el Vilapensa. I la canalla i les famílies de la canalla són sempre benvingudes i així ho volem mostrar amb aquesta activitat doble que amb la complicitat de la Mònica Blanes, de la Biblioteca Torres i Bages, l'hem coordinat amb la Laia Pérez també, de Vinceum, per donar-li forma i que s'adapti a aquestes edats a partir de 4, 6 anys, que puguin fer primer amb la Roser Serra una conte-contes i després d'interpretar la narració, de parlar-ne, que tinguin ocasió fora de la biblioteca, a la plaça, de poder fer un taller de màscares. I aleshores, de manera encara més activa, la canalla, que pugui fer aquesta creació de la màscara que sempre des del teatre, no?, s'ha parlat que és la identitat, el personatge, no?, el prosopon, que deien els grecs, per parlar d'aquest joc. Aleshores, ens va semblar engrescador i se sumava una altra activitat del Vilapensa Educació que ja venim incloent des de fa molts anys, que és pel jovent. En aquesta ocasió, tornarem a fer teatre. Hi ha hagut algun altre any que també s'ha fet teatre i ha funcionat molt bé. I en aquesta ocasió estem molt contents perquè és una obra que es diu Nua, radiografia d'un trastorn, i parla dels trastorns de conducta alimentària. Aleshores, ara que cada cop tenim més present les dificultats de l'adolescència, per als adolescents, els seus neguits, patiments, aquest món canviant, amb tecnologies, amb molta pressió, també estètica, social, econòmica, no?, d'haver de prendre moltes decisions, d'haver de demostrar una identitat que està sempre en construcció, però en aquell moment, doncs clarament amb una vulnerabilitat òbvia, i que es manifesta, no?, aquesta impotència, per exemple, en trastorns de conducta alimentària. Tenim un guió fet per les autores i intèrprets que poden treballar prèviament als instituts i a posteriori de la representació de l'obra el mateix que el bolet.
Això serà divendres al matí pels alumnes de tercer d'ESO, la matinal familiar Qui sóc jo, dissabte 12 d'abril, i només arrencar hi ha aquesta proposta diferent de la ruta filosòfica. Explica'ns.
Sí, senyora. Sí, senyora. Entrem en la ruta perquè va amb aquest bloc d'educació, per dir-ho així, perquè també amb complicitat de les biblioteques, en aquest cas amb la Montserrat Julià de la Biblioteca de Gelida, hi ha una ruta que l'ha titulada La ciutat de la literatura i el vi, perquè Vilafranca, com bé sabeu vosaltres, i jo vaig descobrint cada any, és un joc polièdric i complex. I aleshores farà una ruta que proposa que comenci al carrer Comerç, molt a prop de l'estació del tren, i que acabarà a Vinceum. Aleshores, pensant en aquesta nova seu de la biblioteca i en ser recorregut per edificis emblemàtics que marquen el caràcter, el tarannà i la història de la ciutat, doncs convidem a qui vulgui aprofundir en la història de la seva ciutat i en aquelles persones que visitin la vila en els dies del festival, doncs que puguin sumar-s'hi i conèixer-la encara més de la mà d'aquesta historiadora de l'art, doncs, que és una apassionada també del seu lloc i coneix molts detalls. De fet, a mi, molt amablement, en l'edició anterior em va estar fent 5 cèntims i ja em vaig quedar bocabadada, no?, amb cada pedra i cada carrer quanta història hi ha.
Marta, se'ns ha fet el programa una mica petit, perquè amb tot tots els actes que m'ha explicat...
I el que queda,
perquè sort que tindrem uns quants dimecres dedicats al Vilapensa i podem anar aprofundint, però ens agrada que hagis fet aquest repàs, no? I, per tant, jo crec que ens has obert la set de Vilapensa, que està molt bé.
Jo anava a dir que des d'ahir ja es poden reservar les entrades, que...
Volen,
exacte.
Estan volant ja?
Sí,
sí, sí.
Estem molt contents.
Sí.
Estem molt contents que sigui que siguin la majoria d'elles activitats gratuïtes, no?, a disposició i, efectivament, que es puguin reservar quan abans, perquè hi ha activitats que no hem esmentat, que són el Més Vilapensa, que simplement cal tenir present que aquest divendres 4 d'abril ja en tenim dues.
En parlarem la setmana que ve, amb aquesta secció.
I tant, compteu-hi.
Sí.
Doncs... Marta Palacín, un plaer que ens hagis acompanyat presentant aquest 8è Vilapensa. Seguim escoltant-nos i presentant més propostes la setmana vinent i l'altra. Gràcies, una abraçada.
Fantàstic, el plaer ha estat meu. Una abraçada.
A reveure.
Adéu.
Detalls pràctics, perquè m'ha espantat això de que les entrades estan volant quan just el Vilapensa es presentava ahir. No han passat ni 24 hores, no. O 24 hores justes.
Sí,
és
sí,
un fenomen,
sí.
Això, el Vilapensa.
Però passa cada any, vull dir, sí. Tampoc no és... No, és així, és així.
És així.
Ahir vam obrir les entrades i no és que hi hagi actes que ja estiguin tancats, però, clar, en menys de 24 hores, doncs més de 50 entrades en un acte és molt.
És molt.
Sí.
Per tant, si algú està molt interessat, o mireu-vos primer la pàgina web, vilapensa.cat, per consultar bé el programa i aleshores reserveu-vos l'entrada d'allò que vulgueu, perquè probablement conforme s'apropin les dates, doncs no, segurament alguns actes quedaran sense entrada.
S'anirà omplint.
Sí, 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 sí.
És aquesta onada que fa 8 anys ja va començar, no? que el Jordi Sàbat doncs, sap molt bé, que vam omplir, no?, de seguida el Vilapensa i vam descobrir que hi havia un públic, no?, amb aquesta...
No acadèmic. Aquesta és la gràcia.
Sí, sí, amb aquesta necessitat o amb aquest desig d'aprendre, no?, i de compartir el pensament, la reflexió. I un any més, doncs, no?, torna, no?, a voler, no?, ser partícip d'això.
Sí.
I fa goig, realment, perquè és veritat que en 24 hores doncs, hi ha actes que hi ha, no?, més de 70 entrades ja com reservades. I, per
sí.
tant... Vol dir que, no?, serà un Vilapensa doncs, també celebrat i això ens agrada.
Sort que també es pot veure per la tele, no? Vull dir, això també
ho
interessant.
Vam descobrir doncs, sí, sí. a seguida, no?, al cap d'un any i dos, i que la Covid ens va acabar d'ajudar, no?, perquè ens, no?, ha permès tenir continguts, no?, per sempre una mica, no?, el penjats també, i per tant està molt bé que, no?, qui no pugui doncs, també sàpiga que...
Sí, sí. Recordem que si no us podeu desplaçar o quan aneu a reservar ja no queden butaques per l'auditori de Vinzeum, tots els actes principals del Vilapensa seran retransmesos en directe per Penedès Televisió i també en streaming per la nostra web rtvvilafranca.org.
Jo us volia comentar una cosa, que això ja no té res a veure, eh? És una cosa d'avui.
Tanquem capítol?
Sí, tanquem capítol Vilapensa, la setmana que ve reprenem. Però avui tenim un tast dels cellers de la quinzena i va haver unes... No hi havia entrades, però ni va haver-hi unes baixes d'últim moment i si algú vol venir, doncs, si en aquesta última mitja hora no les han comprades, quedaven 3 entrades.
Són aquells tastos que s'omplen.
3 literals?
3 literals. Si algú vol venir a fer el tast dels cellers de la quinzena aquest vespre a les 7, doncs entrades.vinzeum.cat, queden 3 entrades. O quedaven fa mitja hora.
Amb el tast d'homenatge al Joan Milà aquest dissabte no ha passat això, oi?
No.
Jordi Ribas, Cecília Gené, gràcies per acompanyar-nos. Hem començat a escalfar motors d'aquest 8è Vilapensa. La setmana vinent més. Que vagi bé.
Merci.
Adéu.
Però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot. Un punt de llum, un pou de por. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot. Un punt de llum, un pou de pols. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Sort en tinc de tu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Vilapensa 2025 se celebrarà del 7 al 13 d'abril amb el Jo Trencat com a fil conductor i la incorporació de nous formats. Ahir es presentava la 8a edició del Vilapensa, el Festival del Pensament del Penedès, un festival que enguany ha volgut continuar el que va començar l'any passat amb els altres, tot completant el binomi des del jo. El fil conductor serà el Jo Trencat i l'esdeveniment comptarà amb nombroses i variades veus que aportaran diferents abordatges del jo. El director de la càtedra Llorenç i Barba, Josep Montserrat, recordava que l'objectiu no ha estat mai arribar únicament a un públic acadèmic, sinó fer filosofia per a tots els públics. Per la seva banda, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, valorava la tasca d'entitats i col·laboradors per tirar endavant aquest esdeveniment. Detenen una parella per tràfic de drogues a la Bisbal del Penedès per conduir un cotxe de manera erràtica. Els Mossos intervenen 6 quilos de marihuana i més de 5.500 euros en bitllets fraccionats. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys i una dona de 27 com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Durant un patrullatge de prevenció a la Bisbal del Penedès, els agents van observar un vehicle amb una conducció erràtica que no va fer cas de les indicacions quan li van ordenar aturar-se. El van poder parar en un carrer sense sortida i van escorcollar i identificar la parella que hi viatjava. Duien més de 6 quilos de cabdells de marihuana envasats al buit dins una capsa de cartró al seient posterior. També portaven més de 5.500 euros en bitllets fraccionats. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell. La mostra enogastronòmica ad hoc Olèrdola oferirà 6 maridatges únics de productes locals en espais singulars del municipi. Qui desitgi viure l'experiència de tastar maridatges singulars de productes elaborats a Olèrdola en espais únics i de gran valor patrimonial del municipi, tindrà fins a 6 opcions per a fer-ho concentrades en un únic cap de setmana, el de la setmana de Sant Jordi, dissabte 26 i diumenge 27 d'abril. Serà gràcies a la primera edició de la mostra enogastronòmica ad hoc Olèrdola, que combina aquestes degustacions enogastronòmiques de qualitat en espais com el Sant Sepulcre, les Masies Fontallada i Torreblanca, la Capella de Sant Joan de Viladellops, el Mirador de Sant Miquel i un dels carrers del nucli antic de Moja. Entre les propostes hi ha un esmorzar de forquilla i ganivet, un taller de cocteleria que tindrà com a producte base el cafè, un tast de patès o degustar uns olerquinis, uns biquinis d'Olèrdola. Els preus de cada maridatge oscil·len entre els 15 i els 25 euros i les entrades podran adquirir-se properament a través d'una plataforma web. El format prioritza la proximitat i fuig del concepte fira, tot garantint que aquesta experiència única i singular la pugui gaudir en plenitud cadascun dels participants. I acabem explicant-vos que neix Font-rubí TV, la nova veu jove del municipi. L'Ajuntament de Font-rubí ha posat en marxa un nou projecte comunicatiu per als joves del municipi que es diu Font-rubí TV. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar la participació juvenil i donar veu a les inquietuds i interessos de la joventut local a través de la comunicació audiovisual. El projecte s'adreça a joves d'entre 16 i 30 anys que vulguin expressar-se, aprendre noves habilitats i treballar en equip. Els participants rebran formació en comunicació audiovisual, periodisme, ús de xarxes socials i edició de continguts i seran els encarregats de dissenyar i produir els materials audiovisuals que donaran a conèixer l'actualitat del municipi des d'una mirada jove. Font-rubí TV es desenvoluparà a través de tallers pràctics, sessions de treball i dinàmiques de grup amb una metodologia participativa que permetrà als joves decidir i gestionar els continguts.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. Acabarem amb la gent del detall, que és sinònim d'un parell de propostes de recomanacions. D'una banda, l'escola Rossend Montaner va reobrir les seves portes al curs 74-75. I si feu el càlcul, estan d'aniversari, celebren 50 anys. Així que s'han programat tot un seguit d'actes per aquest dissabte i per a conèixer-los una mica més, tornem a Canal 20 amb la Fanny Vivar.
Avui ens acompanya aquí als estudis de Canal 20 Ràdio Lèrdola la Maite Cabezas, que és directora de l'Escola Rossend Muntaner. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Doncs molt bé, i emocionats ja.
Avui justament ens trobem aquí perquè aquest dissabte celebreu el 50è aniversari de l'escola.
Correcte, ja 50 anys, però diguem-ne que és de la reobertura del centre. Sabem que prèviament pel municipi l'escola havia estat ubicada en altres emplaçaments i és des del curs 74-75 en què es comença l'escola en la ubicació actual un curs sencer.
Llavors, a partir de, no, d'aquesta data, no, del 74-75, vau veure que aquest any, aquest curs celebrava el 50è aniversari. I per què celebreu aquesta festa? M'imagino que aquest és el motiu principal, no?
Correcte, doncs allà a l'escola tenim una placa que commemorava els 25 aniversari. Allà hi posava la data, oi? Reobertura el 74-75 i vam dir, ostres, aquest any ho hem d'aprofitar com a projecte d'escola que sempre fem com a tradició, on treballem uns objectius comuns des d'infantil fins a sisè de primària, ens vam marcar a treballar doncs, el pas del temps, no? I celebrar aquests 50 anys. I aquesta visió del pas del temps enfocada doncs, a Olèrdola, al nostre entorn, i aleshores tant els petits d'I3 han començat a estudiar jocs tradicionals, han investigat, han preguntat als avis, han fet una bona recerca, fins a arribar al grup de sisè, en què també han treballat el pas de l'Ajuntament, els polítics que hi han treballat, regidories...
Per tant, aquesta festa es celebra aquest dissabte, com comentàvem, 29 de març, però també ja la porteu treballant, no?, durant uns
sí,
quants mesos.
Sí, correcte. Ja va ser el tret de sortida de començament d'estudi enfocat sobretot a l'àrea de medi. Hem treballat doncs, la història, pas de temps, també les tipologies d'escriptura, com han anat evolucionant al llarg de la història, professions del nostre entorn, com és la pagesia... Aleshores, ens ha servit com a fil conductor per acabar concloent cada grup classe el que ha treballat i ha investigat en una revista que es diu Petjades. En aquest cas, és la tercera edició de la revista. I no només hi col·laboren tots els alumnes que posant els seus treballs, sinó que també altres membres de la comunitat educativa han pogut fer doncs, els seus articles.
I aquesta revista, aquesta tercera edició de la revista Petjades, com es pot adquirir? O...
Doncs hem obert un formulari on qui estigui interessat pot fer la inscripció, es fa un pagament també, i si arriba el dia de la festa allà també tindrem mostres en paper, el pagament es fa telemàtic, i també el trobareu publicat a la web de l'escola en format digital. Aquell que en vulgui una còpia en paper només ha de fer que comunicar-ho a l'escola per correu electrònic o per telèfon.
I has dit que es pot adquirir, quin és el cost que té?
El cost és just el de producció i impressió, que són 5 euros.
Per tant, no, d'aquest 50è aniversari també ha desenvolupat tota aquesta feina, no, d'edició d'aquesta tercera revista?
Sí, correcte.
És una revista que feu molt sovint? O...
La primera edició doncs, també la vam fer amb un altre projecte d'escola, que aleshores la directora era l'Àngels Urgell, i... L'objectiu era rememorar les revistes escolars de l'època republicana, no? Les revistes Llum, i vam començar a crear la nostra pròpia versió, l'actual, que era la de Petjades. Hi va haver una segona edició i aquesta ja és la tercera.
És la tercera. Aquesta tercera edició, com comentaves, també es podrà adquirir aquest proper dissabte, perquè teniu un dissabte preparat, ple d'activitats que comença a les 9 del matí i s'allarga fins a les 5 de la tarda. Com ho heu organitzat, tot això?
Doncs bé, per organitzar tot això hem demanat molta ajuda, no? Tant d'exalumnes, exmestres, exdireccions, exregidors, no? Totes aquelles persones que han participat en algun moment a la vida de l'Escola Rossend Muntaner. Aleshores, hem organitzat unes comunitats de WhatsApp on hem començat posant aquells contactes que sí que teníem al telèfon, i intentant doncs, que aquests fessin la difusió i efecte tacadoli, no? D'anar incloent en aquests grups de WhatsApp coneguts, amics, persones que van compartir l'escolaritat amb ells i elles, de manera que hem fet comunitats per cada dècada i també per comissions d'aquells que volien participar en l'organització.
Per tant, una feina, una tasca que deveu portar temps preparant-la.
Sí, exacte, hi ha un... Des de l'agost, podríem dir.
Abans de començar el curs, no?
Correcte.
Ja vau començar a preparar aquesta festa, aquest 50è aniversari. que com comentàvem, començarà a les 9 del matí, oi?
Correcte. A les 9 del matí fem un esmorzar de cava 7, és a dir, que és un punt de trobada, no? Que tothom qui vulgui venir està convidat. Es pot portar, doncs, el seu entrepà i nosaltres des de l'escola sí que podem posar-hi els cafès.
Això serà la primera de les activitats, que serà com aquest punt de trobada que comentaves, perquè tot continuarà amb un joc de pistes.
Correcte. A les 9:45 fem un briefing on explicarem en què consisteix el joc de pistes, donarem el material que necessitaran. Aleshores, es tracta d'uns mapes en què buscaran waypoints per la població de Sant Pere Molanta i descobriran coses del pas del temps i de la història de Sant Pere que ni molts de nosaltres coneixíem.
I com ho heu fet per treballar aquest joc de pistes? L'heu organitzat vosaltres?
Sí, l'hem organitzat des de l'equip directiu, però també hem rebut el suport del Josep Ventura, no?, el que organitzava la Vall 90, també al deixar-nos les balises i al facilitar-nos, doncs, el tema organitzatiu a partir de mapes, no?, i com col·locar
els experts, waypoints. No? Els experts de la Vall 90, no?
De les curses d'orientació, correcte.
I cal fer alguna inscripció per participar d'aquesta activitat?
Sí, tenim a la difusió que hem fet pels grups de WhatsApp, hem posat un enllaç i qui no tingui aquest enllaç es pot posar en contacte amb l'escola, tant trucant per telèfon com a la web.
Per poder participar d'aquest joc de pistes que, com comentàvem, començarà a les 10 i després ja seguim a les 12 amb un vermut popular, no podria ser una altra activitat.
Correcte, aquí doncs tindrem les taules preparades, pica-piques, esmorzar, vermuts, perquè sigui un espai de trobada tant de la comunitat educativa actual com d'aquells que van formar en un passat, no? Exalumnes, exmestres.
I seguidament, a tres quarts d'una, hi haurà els parlaments. Qui participarà d'aquests parlaments?
Doncs tindrem a la directora de centres públics, la senyora Montserrat Duran. També tindrem a l'alcaldessa Fina Mascaró. També tindrem a la directora dels serveis territorials, Isabel Enarcul. I tindrem a la Montse Almirall, una de les primeres directores, i jo. I tres generacions de famílies que han passat per l'escola.
Tres generacions diferents, no?
Sí, en què són àvia, pare i filla.
I ells també faran, doncs, un parlament.
Correcte, no? Que són la família Mata.
I tot seguit hi haurà una paella popular, heu programat.
Exacte, amb aquesta paella popular doncs, també hem demanat una preinscripció per pagar-la prèviament i es pot triar entre paella de mar i muntanya, de verdures i perquè sigui un espai de trobada.
Per aquesta activitat les inscripcions ja estan tancades.
Correcte.
Al nivell organitzatiu,
sí,
més que res, oi?
Exacte.
I també hi haurà una petita activitat programada pels infants participants d'aquest dinar?
Sí, per aquests infants, fills i filles, no, de les persones que participen al dinar, perquè no se'ls faci doncs, tan llarg la jornada, hem demanat a l'empresa Més que Lleure una dinamització, tant a partir de jocs i entreteniment, i també oferiran un espectacle de màgia.
I a les 4 de la tarda teniu una activitat programada que em crida molt l'atenció, que es diu Speaking Corner. Què
sí,
és això?
És com els parcs del Regne Unit, on es puja una tarima i explica batalletes i històries, doncs allà deixarem el micròfon obert per qualsevol exalumne, exmestre o qui vulgui, pugui explicar doncs, vivències seves i compartir-les amb la resta de convidats.
Per tant, aquesta és la manera, no?, també de posar en comú doncs, totes aquests 50 anys, no?, d'història de l'escola.
Correcte, i també doncs, fer aquest caliu i aquesta germanor.
I després a les 5 de la tarda ja està programat la cloenda, diguem-ne.
Correcte, ja la recollida i celebrar doncs, que haguem pogut trobar-nos.
Aquesta festa d'aquest 50è aniversari, com comentàvem, l'heu estat treballant conjuntament amb l'AFA, m'imagino.
Sí, l'AFA també ha col·laborat, també ha ajudat, és membre de l'organització l'Ajuntament d'Olèrdola per tot a nivell logístic, no?, de cura dels carrers, de tots els serveis, vaja, que implica moure tantes persones en una mateixa ubicació.
Perquè quina és la previsió de gent que teniu per aquesta festa?
Potser en algun moment àlgid es poden arribar a trobar 300 persones.
Per tant, necessita molta organització, això.
Correcte.
tota aquesta informació que hem anat recollint durant aquesta petita entrevista amb la Maite Cabezas, directora de l'Escola Rossend Muntaner, també es troba a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Olèrdola. Per tant, tothom que vulgui participar o tingui algun dubte d'alguna de les activitats que hem comentat pot anar allà i trobar-ho, i convidem doncs a tothom a participar i fer viure aquests 50 anys, no?, d'aquesta reobertura de l'Escola Rossend Muntaner tots plegats. Moltes gràcies, Maite Cabezas, per acompanyar-nos aquest matí aquí al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall l'anem a buscar a la capital del Cava, on repassarem les activitats de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia pel mes d'abril amb l'Eli Jiménez.
Tal com fem un cop al mes, ens hem vingut fins a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní per descobrir el que ens preparen per aquest mes d'abril, en aquest cas. Per això, la que ens acompanya, com sempre, és la seva directora, Glòria Bruy-Culler. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli Jiménez. Molt bé, contenta de parlar amb tu.
Si hi ha un mes de llibres important per excel·lència aquí a casa nostra, és el mes d'abril, mes de Sant Jordi, aquest mes que comencem ja, i que no sé si arriba... Entenc que ha farcit, com sempre.
Sí, clar, així com l'any passat, que feien 25 anys, a l'abril era festa grossa i hi havia de tot, aquest any, el mes d'abril, és un any una miqueta més tranquil·let, en podríem dir, perquè a més enmig hi ha la Setmana Santa, que la programació doncs també se'n ressenteix, o sigui que no tant, no tant, no tant.
Bueno, anem a descobrir, a veure què ens prepareu per aquest mes d'abril. Et sembla que comencem per les exposicions?
Sí, molt bé, molt bé. Aquest mes tenim algunes exposicions, unes quantes en realitat, i molt interessants totes. Al claustre tenim l'exposició de pintura de la sadurninenca Laura Civill, que porta per títol Retalls de vida. Mm-hmm. Aquesta exposició la inaugurarem el dijous, dia 3 d'abril, a les 7 de la tarda. A les vitrines d'art hi haurà una exposició molt, molt original que parla sobre geometria, que es diu Geometria, la mesura del cor, i la porten dues persones usuàries de la nostra biblioteca, que són la Montse Tura i el Diego Pascual. I estrenem amb la difusió un tercer espai d'exposicions. A l'entrada, molt sovint estem començant a fer exposicions de fons documental de la biblioteca, especial. La veritat és que està funcionant molt bé. El mes de març, tant amb els llibres de poesia com amb el 8M, els llibres han sortit molt en préstec, i ens sembla que aquest espai el deixarem ja com una cosa bastant, si no definitiva, bastant habitual. En aquest cas, com que el 2 d'abril se celebra el Dia Mundial de l'Autisme, i arrel de la proposta que ens ha fet el col·lectiu de Famílies Sense Inclusiu, doncs exposarem fons documental relacionat amb l'autisme durant tot el mes d'abril a l'entrada de la Biblio.
Perfecte. Anem amb activitats, si et sembla.
Sí, doncs com us deia, el dia 3 d'abril inaugurem l'exposició de la Laura, i després ja ben bé el dia següent, el divendres dia 4, a les 7, la sadurrinenca Esther Martín Zambrano presenta el seu primer llibre. És un llibre d'assaig, és de coneixement personal, de psicologia, que porta per títol Sin princesa no hay dragón. Rompe el cuento de la dependencia emocional y lidera tu vida. L'Esther Martín presenta el llibre el divendres 4 a les 7.
Perfecte.
El dia següent, dissabte dia 5 a les 11, tenim com cada mes la cita amb la mitologia i la psicologia amb la hortonenca Teresa Andreu, que en aquest cas ens presenta el mite sumeri de les germanes enfrontades, que són la Inanna i la Ereshkigal.
Ole, els noms.
Sí, clar, és que els sumeris és el que tenen, Eli. Ja saltem de setmana.
Perfecte.
Anem a la segona setmana del mes d'abril. El dimecres dia 9 tenim un parell d'actes. Primer, 6:15 de la tarda, tenim una hora del conte, que porta per títol Contes de les mil i una nits, amb l'Elisabet Olivarri. És per un públic familiar amb infants a partir dels 3 anys, i cal inscriure's a partir de l'1 d'abril al web sansadurni.cat/activitatsinfantils2, el número 2 amb números. I el mateix dia 9, el Josep Lázaro, el poeta sadurninenc, presenta la seva segona obra, que porta per títol El desig de la paraula, i també vindrà acompanyat de la Teresa Andreu, perquè El desig de la paraula ens parla de la història, de la llegenda, del mite de l'Helena de Troia. Mm-hmm. I ens sembla ideal combinar la poesia amb la mitologia. Dimecres 9, en aquest cas a 8:15.
Genial.
Continuem amb les presentacions d'autors sadorrinencs. Es nota que estem en pre-Sant Jordi.
Sí, sí, sí.
Es nota molt. El divendres, dia 11 d'abril, en aquest cas a 8:00 PM, la historiadora sadorninenca Montserrat Costa i Via presenta la seva obra, el seu llibre, que es diu Sant Sadurní de Noia desaparegut. És de la col·lecció dels llibres de l'editorial F2, que el que fa és un recorregut a peu, diguéssim, pel Sant Sadurní històric, amb fotografies d'espais que han canviat completament, que ara ja no són així. Normalment aquesta col·lecció sobretot és molt fotogràfica, però aquest llibre, la Montserrat Costa, hi ha també una part de text històric molt, molt, molt interessant. Recomanem molt aquesta presentació del divendres, dia 11 d'abril, a 8:00 PM.
Ara fem un salt considerable, ja hi ha la Setmana Santa per allà al mig.
Sí, la biblioteca, aprofito per dir-vos que estarà oberta de dilluns a dijous, amb el seu horari habitual, però llavors sí que fem una pausa de divendres a dilluns i ens tornem a trobar la següent setmana, dimarts 22, Revetlla de Sant Jordi, dimecres 23, Sant Jordi, a la plaça tothom, i el dijous 24 és el dia que celebrem l'aniversari de la biblioteca, el 26è aniversari ja. I tradicionalment fem el lliurament dels premis del concurs literari infantil de Sant Jordi, on hi participen nens i nenes de quart de primària, i aquest any han escrit un conte amb el lema A la recerca de les glaceres. És l'any internacional de les glaceres. I quan acabi el lliurament de premis del concurs literari infantil, sortegem les paneres literàries. Ja fa uns quants anys que ho estem fent, durant tot el mes d'abril, tots aquests que passeu per la biblioteca podeu emplenar la vostra butlleta, i entrareu amb el sorteig d'una panera literària que inclou llibres, també audiovisuals, una per adults i l'altra per infants. I donarem els premis, doncs, el 24, calculem que seran les 6:15 PM.
Perfecte. Què més tenim?
El dia següent, divendres 25 d'abril, recuperem el cicle Especialistes. Ja sabeu que convidem persones de l'àmbit català, però també de l'àmbit estatal, que hagin tret un llibre fa poquet i que siguin autèntiques especialistes en el tema. Aquesta vegada, últimament, estem molt en vessants científics, tecnològics, històrics, també n'hem fet un ara psicològic, i ara ens centrem en un tema que creiem que últimament està molt de moda i hem anat a buscar una persona de referència, que és el tema de l'ordre personal, l'ordre laboral i també, sobretot, l'ordre domèstic, l'ordre de les cases. Ja sabem que la Marie Kondo va obrir tot aquí, tot una escletxa. Doncs llavors diguéssim que la Marie Kondo espanyola és la gallega Vanessa Travieso, del seu perfil de les xarxes, que es diu Pon Orden. I ha fet un llibre que realment ha tingut molt d'èxit, que es diu El poder detrás de l'orden, i hem convidat a la Vanessa, i ens ha dit que sí.
Supercita, doncs.
Sí, supercita. Divendres 25 d'abril a 7:00 PM, la Vanessa Travieso presenta El poder detrás de l'orden.
Què més?
Aquella setmana acabarem els actes amb dissabte i diumenge. Dissabte 26 és un dissabte de joc. Tot el dissabte al matí podreu jugar a jocs de taula a la sala infantil de la Biblio. I el diumenge 27 celebrem els Jocs Florals de Sant Sadurní, conjuntament amb l'Ateneu, amb l'Escola de Música i una infinitat de patrocinadors. Lliurarem els premis a 11:00 al celler de la Fassina.
Perfecte.
I acabem el mes, el dimecres 30 d'abril, allò ja justet al final.
Apurant.
Sí. És que és molt xula aquesta activitat. Presentem i narrarem el conte L'univers dins teu, a càrrec d'una autora que m'han parlat abans d'ella, que és la que porta les vitrines de geometria, la Montserrat Tura i Torres, ha fet un llibre infantil, que també parla de la dansa expressiva. O sigui que aquell dia presentarem el llibre, explicarem el conte, i la Montserrat farà una activitat amb un petit espai per practicar la dansa expressiva. Pensem sobretot en famílies que tinguin nens i nenes a partir dels 3, de que estiguin fent, i 3, dels 3 anys. No cal inscripció prèvia, i us esperem el dimecres 30 d'abril a 6:15 PM.
Déu-n'hi-do, quin mes d'abril. Glòria, què ens hem deixat?
Mira, acabaríem amb el Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres. Ja podem anunciar que comença el període de lliurament dels originals del 28 d'abril al 18 de maig. Totes aquestes persones novel·listes que tinguin una obra escrita en català de menys de 100 pàgines i que el tema estigui íntimament lligat amb el món de la viticultura i l'enologia, poden presentar els seus originals, com us dic, del 28 d'abril al 18 de maig, i per fer-ho, que consultin les bases al web sansadurní.cat/celler de lletres.
Doncs convidats tots aquells que els interessi. De fet, acabem de presentar l'obra guanyadora de desena edició, la Júlia, que ens va acompanyar la setmana passada aquí al Penedès en Xarxa. Doncs obertes d'aquí res ja aquestes bases per l'onzena edició. Glòria, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé aquest mes d'abril. Fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Jazz i la força del baix ens serveixen avui per acomiadar-vos. I és que Vicent García és un dels noms, és un dels caps de cartell del proper Bijazz 2025 que s'ha presentat aquesta setmana. I amb aquesta força, amb aquest ritme, posem punt i final al Penedès en Xarxa d'aquest dimecres 26 de març de 2025. Demà ens retrobem de 9 a 12 amb més propostes i veus. Adéu-siau.
Ràdio Vilafranca.